Estem fets d'arquetips i d'universals. Som l'heroi, som el somni, som el flautista i som els ratolins. Som Hermes i som Èdip, som la bruixa i som Hansel i Gretel, som la Blancaneu i som també la madrastra. Però què encarnen i com es declinen uns i altres depèn, òbviament, de la mirada artística, és a dir, de com reescrivim i de com ressemantitzem la tradició i, per descomptat, de com llegim les històries en cada moment. Avui al programa parlem de com llegir i difondre els contes folklòrics amb una de les escriptores i crítiques més lúcides en la matèria, la Teresa Duran, i des de la mirada artística amb dues Beatrius que han explorat el vessant més fosc de la rondallística. Conversem amb Beatrice Alemanya, que ha il·lustrat la Blancaneu en un àlbum espectacular que publica Combel, i amb la il·lustradora Beatriz Martín Vidal, que ens interroga sobre caputxetes, madrastres i Blancaneus des del llibre Enigmes, editat per Thule. I amb l'Ols Beltran recordarem la reescriptura en clau irònica de James Finn Garner amb els contes infantils políticament correctes. Avui, perduts al bosc, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Un, due, tre, quattro, cinque, sei. Un saltino e sono sulla gamba di costei. Un, due, tre, quattro, cinque, sei. Mi permetta un morsettino, scusi, non ce l'ho con lei. Un, due, tre, quattro, cinque, sei. La pancina adesso è piena, ciao, goodbye. Auf Wiedersehen.
Som-hi, obrim. Avui és un plaer fer-ho parlar amb la Teresa Duran. Com estàs?
Estic bé, assegudeta.
Adolf Beltran.
Hola, com anem?
Fa un minut, no sé si en fa dos, potser, la Teresa ens ha explicat un conte que incorporava una expressió que a mi m'ha fascinat, que és mala fe. No? Un conte que parla d'una mare que, amb molt mala fe, va fer una caputxeta a la seva filla. No?
Sí, perquè no li va posar nom. O sigui, sospito que o l'àvia o la mare de la caputxeta, que tothom m'entén quan parlo de la caputxeta, no saben que aquesta nena potser es deia Beatriu o Margondòfora. O sigui, li va eliminar el nom per lluir la seva obra. Jo això, amb respecte, trobo que és un excés de presumpció de dir, fet una caputxa tan bonica, que d'ara endavant tothom et dirà caputxeta. Home, no sé.
Sí, sí,
no
és veritat. No, l'àvia tampoc té nom, és veritat.
No, 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 hi ha molts interrogants en la rondallística, coses d'aquelles que no hi he aclarit. Jo ara en tinc un contenciós amb el dimoni, tinc un contenciós.
Quin contenciós amb el dimoni?
No sé, perquè l'altre dia anava explicant coses justament al Seminari Conciliar de Barcelona, que és el lloc adient, i els hi vaig passar una diapositiva que tothom recordarà, que no cal que la veieu, perquè per ràdio tothom la recorda, que és aquella de la caldera d'en Pere Botero, que totes les ànimes van allà a borbollons, cloc, cloc, cloc. I jo, mestressa de casa, vaig pensar, ostres, i què em fan del caldo? Perquè, clar, no el poden tirar per terra perquè s'apaga l'infern, i segona, si les ànimes són realment que no tenen ni tripa, ni moca, ni greix, ni ossos, ni matèria, el caldo ha de ser disgustat, disgustat, però vull dir... I estic pensant en això, en la cuina del dimoni, vinc a fer sopes, vinc a bullir ànimes per fer un caldo, que, francament...
Sí, sí, home, calent ho serà, i en algunes llars, no?, amb aquest hivern que estem tenint, també convindrà. En tot cas, això em fa pensar, no sé en els caldos, sinó, ni en les sopes, però sí en les rondalles que tu que tens al cap, però que recordes, ja no l'escriptora, la pedagoga, la persona que els ha estudiat o que s'hi ha aproximat, sinó els que tu tens al cap de petita, i no sé si també convivien amb aquests interrogants que ara et fas de gran.
No, no, em passava tot. Les rondalles no són fetes per interrogar-se, això és la primera i principal, són fetes per escoltar i les preguntes venen després. Jo encara m'han explicat contes de viva veu. Això jo diria que s'ha acabat, que els contes es llegeixen. I les rondalles ha guanyat Hollywood. Vull dir que molta gent la recorda perquè n'ha vist la pel·lícula, però... no se l'ha imaginat tot sol, és a dir, encara ara moltes Blancaneus, que ara en parlàveu, porten mitja melena i van amb una faldilla groga i un jupetí blau. I clar, això és Disney. No sé ben bé com anava vestida la Blancaneus. I més després de treballar a casa d'uns minis, tampoc tinc molt clar si el color més sofert és una faldilla groga. Però bueno, vull dir, aquests són els interrogants que venen després. Jo he sentit explicar rondalles, i jo l'altre dia em vaig explicar amb els petarrufos de casa, de 6 i 4 anys, i em va fer molta gràcia perquè em deien: explica'n una altra d'inventada, perquè els contes tenen forma de llibres. No pot ser que una rondalla digui inventada, els estava explicant mites dels Andes. Vull dir, allò de dir, té milers d'anys el sí, que t'estic explicant. I ells deien, una altra d'inventada. Va fer gràcia el canvi de designació.
Sí, sí, exacte, no? Però la invenció també passa amb els clàssics que vam fixar, tant els Grimm com Perrault, que venen de tradició oral i que tenen adaptacions en primera instància molt diferents de com les coneixem, de com, per descomptat, les ha adulcorat i modificat Disney i altres adaptacions, no? Sí. Jo porto, per exemple, una cosa que per molta gent també és el dimoni, no sé si amb caldo o sense, que és Bruno Bettelheim, no?
Sí, i que pot ser una mica dimoniac.
Sí, a vegades sí, perquè recordem aquesta obra, aquest estudi que es diu La psicoanàlisi dels contes de fades, no? On explica des de la psicoanàlisi alguns dels, en fi, dels referents que hi ha al darrere de grans contes tradicionals, el Blancaneu, però clar, dic que s'ha de fer una mica com gran usalis, perquè hi ha algunes de les explicacions que fa Bruno Bettelheim, no? Quan la dimensió fàl·lica dels nans en el conte, en la faula de Blancaneus, no sé si això ens aporta o ens ajuda a entendre gaire res, però sí que té interès per la part més aviat cultural i historicista, on ens recorda que els contes plans, blancs, en alguns casos que tenim ara o que hem anat explicant, sí, o rebent, en origen, com després parlarem amb dues artistes que també ho il·lustren, tenen una foscor important i parlen de pulsions atàviques, eh?
Molt, molt. Vull dir, no estaven... Primera, no eren fets per canalla, eren fets per tota la família o per tot el poble, i cadascú els entenia o els enfilava per on volia. Segon, hi ha... I això és molt bonic. Aquests contes o mites que tenen 1.000, 2.000 anys, vull dir, la versió més antiga de l'Entafox és en una tauleta egípcia del 2.000 i escaig abans de Crist, vull dir, allò de dir... Ja anaven amb qüestions de sabates, aquella gent. Però aquests contes de tot arreu, algú, i sempre serà una persona ignorada i anònima, va saber-los adaptar a cada territori, segons la mentalitat del territori. Per exemple, aquest mateix de la Blancaneus, ho estava estudiant l'altre dia, la versió de Grimm és la mateixa madrastra, la que de nit es transforma de guapa en horrible i es transforma en bruixa. A les rondalles antigues catalanes, una reina és una reina. Una reina no pot ser lletja. I com que una reina té molt de poder, i pagant Sant Pere canta, busca una bruixa que li faci les pomes per anar-les a vendre, i a més l'envia de venedora, per anar-les a vendre a la Blancaneus, que no es diu Blancaneus, que es diu Tarongineta. Però allò de dir, tan imbuïts estàvem del poder reial que pensàvem que una reina no pot ser lletja, no sé quina crema cutània utilitzaven les reines catalanes, però es veu que no podia ser. Que qui paga mana, i si jo sóc reina, envio una bruixa a que faci la malifeta. I coses d'aquestes. M'encanta com la rondalla s'han sabut adaptar a cada país. És a dir, els conceptes són els mateixos, de la gelosia, de la recerca de com sobreviure a la vida... Són els mateixos arreu, tant més rondalles incaiques com de l'Índia hindús, com japoneses, però com s'han adaptat a cada lloc em té bastant fascinada. Sí, no cada dia, vull dir, cada dia faig sofregits i faig el llit i no...
Sí, sí, no, però et fascina, vaja, ens fascina també la transformació, la manera com en diferents cultures adopten, tu ara ho deies, tarongina, no?, diferents noms,
sí.
I s'han anat modificant,
sí.
Mantenint, no m'agrada la paraula essència, perquè és d'un purisme sospitós, no?, però sí que mantenint elements i referents que en alguns casos Bettelheim ho fa, no?, convida, en fi, són gairebé aquestes històries de formació, no?, com que són infants...
No totes, eh?
Clar, en alguns casos.
No totes, les meravelloses són de formació, i després hi ha les que m'agraden molt, les d'animals i enganyifes, o sigui, la guineu i el lleó, quin parell de clowns estan fets. I m'encanta, perquè a més, malgrat tot i malgrat la reivindicació de les feministes de que no hem de creure en contes de fades i de prínceps i princeses, dius, sí, però esteu oblidant que tenim un personatge femení fantàstic, que és la guineu, que se'n surt de totes, és una trapella de totes, però és més llarga que un dia sense pa. També ho és la truja, que surt molt menys.
On surt la truja? Ara no me'n recordo.
Hi ha un conte recopilat per en Serra i Boldú, que és el llop i la truja, que un llop se'n va... té gana, és que el pobre llop sempre té gana. Però... se'n va amb un corral i veu una truja que té 7 porcells petitons i els hi dius, me'ls has de donar? I la truja li diu, home, que no ho saps, que la carn de porc, si no és batejada, et farà mal la panxa. I l'altre no ho sap. Bueno, jo tampoc no ho sabia, abans no ho vaig llegir. I doncs, bategem-los, diu, oh, per batejar cal un ciri. I aleshores és el típic conte encadenat que se'n va... a buscar un ciri, l'altre li diu, si no tens cera no podem fer el ciri, se'n va a les abelles, li diuen, si no ens dona romaní, etc. Vull dir, va encadenant tot de condicions, finalment obté el ciri, se'n va a batejar aquells porquets que es vol menjar i la truja li diu, l'hauries d'encendre aquest ciri. I l'altre li diu, però si no tinc foc. L'altre diu, bueno, va, ho provarem. Aixeca la cua, li arramba el ciri sota la cua i li diu, tira't un pet ben fort, a veure si s'encén el ciri. I l'altre fa força, està de dejú, pobre xicot, és molt difícil fer pets amb dejú. I li posa el ciri a sota i quan tanca els ulls per fer força, la truja, patapam, el tomba a la bassa i ja està. I li diu, tu potser sí que tu pensaves que et menjaries els meus 7 fills per dinar. Vull dir, és un personatge femení que la sap llarga.
Sí, sí.
Vull dir, amb aquestes, amb les de majordoma i senyor rector, totes aquestes contarelles no meravelloses estan plenes, eh? I ho dic, i n'hi ha moltes, de dones molt llestes i molt autònomes. Vull dir, no s'hi val a fer malbé un patrimoni només perquè una branca del patrimoni adoptant un llenguatge simbòlic de l'essència de la feminitat, que és la princesa, llavors ens ho carreguem tot. Per mi no s'hi val. Vull dir, ja deixo que les feministes facin el que vulguin, perquè per això són lliures i empoderades, però per mi no s'hi val.
Sí, no, però entrem en això un moment, perquè després amb l'Olf també parlarem d'una cosa que també és l'elefant en aquest estudi, que es diu correcció política, certament, no? Però allò és que hem de fer, Teresa, amb aquesta dimensió reivindicativa, insisteixo, desproveïda, hauria de ser-ho, al meu entendre, de purisme, per poder llegir i transmetre, contextualitzant. A mi m'agrada els dibuixos antiquíssims que a vegades mires d'animació, sobretot nord-americana. Que hi ha un...
Silly Symphonies.
Sí, exacte, però llavors hi ha un disclaimer quan comença, no? I recorden, diu, aquests dibuixos es van fer, o aquestes històries són de l'any 32, i s'han d'entendre el context d'allò tal, i quan surten les claus, o quan surten... És a dir, hi ha una explicació, sí, ho fan això, eh? Hi ha una explicació de context, i després t'ofereixen el pa que s'hi donava. No? Ara, en canvi, en fi, versions que canviarien tot, ho giren del revés. És a dir, més enllà de, com dir-ho, més enllà de la intenció legítima d'explicar que els valors canvien, evolucionen i muten, val la pena això convertir, sense una intenció estilística i postmoderna i tot això, sinó amb una intenció més aviat reivindicativa i, per tant, més allunyada de la literatura, val la pena subvertir perquè sí... aquest tipus de clàssics, el que estem avui parlant. Riu la Teresa, perquè n'hem parlat més d'una vegada, això.
No, i ja perquè m'ha agradat la frase, perquè sí.
No, clar,
però si ja t'has contestat, no. I és un perquè sí, m'ha agradat. A veure, descartaríem un vitrall gòtic perquè posa la vida d'un sant que l'estan fent a rodanxes, o valoraríem la part documental que té? És una part documental, i la veritat, encara fem rodanxes a molta gent. Vegis Ucraïna, que me'ls fan xixina, que és una paraula en català que m'agrada molt, xixina. Sona molt bé, i a més, com que jo peto les peces, si dic xixina, no peta. Però em sembla que és molt fàcil dir això és una bajanada, o això no està de moda, o això no és políticament correcte, en comptes de dir quina literatura estem oferint ara que permeti a les generacions posteriors agafar-s'hi. O sigui, és molt fàcil oblidar el passat. O sigui, t'ho diré francament. Avui per dinar tinc una mena d'estofat i el sofregit és de pot. És a dir, he agafat sofregit de pot i l'hi he posat. Per què? Perquè és una feinada. Doncs de la mateixa manera, no podem bescantar tot el receptari antic senzillament perquè ara tenim sofregits de pot. No podem descantar els brous antics senzillament perquè ara els venen amb tetrabric. Em sembla immadur o inconscient. Seria molt escrupolós amb la literatura contemporània, amb els autors contemporanis. Uh-huh. Allò de dir, amb què t'has mullat? Amb què ens has aportat alguna cosa? Amb la literatura patrimonial, per exemple, Gargantua i Pantagruel. És divertidíssim, però divertidíssim, de debò que fa riure, però és masclista matar. I què? I què? Vull dir, és una obra d'art, no sé com dir-ho. Cada estiu em rellegeixo l'Elogi de la Follia. Mm. És una meravella de llibre. Que té coses que són irregulars, sí, però és d'un enginy fantàstic. Vull dir, els clàssics, a l'Ulisses, me li fan fer mil voltes perquè no tenia mòbil. Però tu no pots dir... No riguis, que és veritat. O sigui...
Quin Ulisses, el de Joyce o el d'Homer?
No, el d'un tal Odisseu, si és que va existir.
Tenia GPS.
Sí, exacte. Vull dir, tots aquests trifulques que passa amb un mòbil i un WhatsApp s'hauria acabat abans. Aleshores,
no hauria podem... estat 10 anys fora d'Ítaca. Bé, 20, en realitat, si comptem
sí,
la guerra.
Sí, per un trist WhatsApp. O sigui, coses d'aquestes, dius, no podem controlar el passat amb les eines d'avui. Són les eines d'avui les que hem de controlar. Aquesta seria una mica la meva opció. I segona, demanaria que fossin més amples. Més amples, que miressin més rondalles d'arreu del món i que miressin més coses que aquella concreta. Non più me sta canto al fuoco, star su la dorneggiar me.
Som-hi, entrem ara, perquè Txell Bartoli no ens deixarà entrar en cap altre moment, perquè va, a més, passa sempre amb Rossini. Hi ha tantes notes en una sola línia musical que costa molt d'entrar-hi. Som a Ciutat Màlac d'avui compartint amb la Teresa Duran maneres de llegir intel·ligents, una lectora privilegiada i amb uns ulls crítics com els seus, amb aquesta Cenerèntola, que és una altra lectura, la que va fer Rossini, de la Ventafocs, molt legítima.
Molt legítima.
Molt divertida, també.
I molt bonica.
Això mateix, musicalment esplèndida, com tot Rossini, no? I molt compartible. Dèiem abans la correcció política, que és una dels, no sé com dir-ne, un dels obstacles, una de les claus de volta per explicar bona part de les relectures que es fan actualment.
Un terreny de mina, segurament, no? En tot cas.
Però si no hi fossin les mines, ens avorriríem.
També, exactament. Mira, he portat dos llibrets de James Finn Garner, el Contes per nens i nenes políticament correctes, traduït pel Quim Monzó i la Maria Roura, i els Contes de Nadal políticament correctes, traduïts per Dolors Udina, en aquest cas, en tots dos casos, per Quaderns Crema. No?
La Teresa els coneix, em sembla, i els celebra.
I els celebra.
Ben portats.
Ben portats, molt bé. Doncs, aviam, no No sé si hauríem de començar, potser faig malament de començar dient que en James Finn Garner no és un conservador. He fet allò de mirar pel forat del pany, que vol dir que he mirat el seu compte de Twitter, sí. I ell és un antitrumpista, per exemple. És a dir, ell és molt crític amb les polítiques de Trump, i en alguna entrevista diu: jo no sóc conservador, no estic en contra dels canvis socials, però estic en contra de l'ortodoxia, no? I aleshores el que va fer a mitjans dels 90, en aquest Contes per nens i nenes políticament correctes, va ser reescriure, revisar tots aquests contes de la tradició que van fixar fins a un cert punt, doncs, Grimm, els germans Grimm, Perrault, etc., doncs, a la llum d'aquesta nova moralitat o d'aquesta nova ortodoxia progressista, en podríem dir, no? I la veritat és que ho fa amb molta gràcia i toca os, no? Avança el narrador a base d'eufemismes, de circunloquis, fent notar sempre que no vol, que no vol caure en cap prejudici ni biaix per raons de sexe, de raça, etc. Ell al començament diu: em disculpo si per excés o per defecte he estat inconscientment tendenciós en qualsevol sentit, i ara ve una tirallonga, sexista, racista, culturalista, nacionalista, regionalista, edatista, aspectista, capacitista, tallista, especista, intel·lectualista, socioeconomicista, etnocentrista, falocentrista, heteropatriarcalista o qualsevol altra mena de prejudici encara per batejar. Estem parlant d'una cosa escrita mitjans dels anys 90, de manera que actualment, molt probablement, aquesta llista no, és
llista
encara més llarga.
La llista exactament, és molt més llarga.
Llavors, per exemple, no, abans que citaves aquest llibre amb aquesta relectura o aquesta lectura des de la psicoanàlisi d'aquests contes tradicionals, d'això també se n'en fot, quan, per exemple, diu, espera't que ho tinguin aquí, en el conte de la Caputxeta Vermella, que no és una nena, és una persona jove, per no caure en l'edatisme, entenc. Llavors també, fa, per fugir dels rols de gènere, diu d'entrada que la caputxa porta un cistell de fruita i aigua mineral a l'àvia, no perquè això fos feina de dona, de cap manera, no, sinó perquè era una obra generosa que contribuïa a crear un sentiment solidari. I aleshores diu també que sobre el bosc, no? Molta gent es pensaven que el bosc era un lloc esporuguidor i perillós, i mai s'hi acostaven, però la Caputxa Vermella se sentia tan segura de la seva pròpia i incipient sexualitat que aquesta imatgeria freudiana, tan òbvia, no la intimidava gens. De manera que també se n'enfum. Hi ha una inversió dels papers tradicionals. El llop és bo, és a dir, totes les simpaties des de sectors progressistes pels marginats socials, per aquells que es troben a la part baixa de l'escala social, que els hi estalvia després, en bona part, responsabilitat a l'hora de comportar-se. De manera que el llop és bo, o en tot cas se'l disculpa perquè és un marginat social, i com a tal se li estalvia, diu, llegeixo, l'obediència esclava a les normes del pensament ortodox i occidental. Qui és el dolent? El dolent és el llenyataire, per molt que es faci dir company tècnic en carburant forestal, perquè quan vol sortir, saltar per salvar la caputxa, li exhiba aquest discurs. Li diu: sexista, discriminador d'espècies animals, què et fa suposar que les persones femenines i els llops no poden resoldre els seus problemes sense ajuda d'una persona masculina?
Però t'adones que, us adoneu, Teresa, que és un argot, un llenguatge que en Finn Garner fa servir fa 25 anys. Mm. Fa 25 anys era irònic i ara és realista.
Sí.
És a dir,
ras i curt.
No? Els polítics parlen així.
Sí, sí, sí.
Les persones humanes, aquell programa del Mikimoto, no? Persones humanes, també era una ironia aquell títol. Avui en dia anem per aquí.
Però m'ha agradat molt la llista que ha dit de tots els istes hedonistes, perquè la llista, que també acaba en vista, podria ser encara més llarga. Sí, més llarguista.
Sí. Llarguista.
Sí, 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 podríem anar-la allargant. A vegades realment té molta gràcia, posem per cas, no?
Té
la Blancaneu. No? La Blancaneu.
Punta.
Contra el racisme, en aquest cas, perquè, deixa dit, que Blancaneu és un mal nom denotatiu de les idees discriminatòries que associen les qualitats agradables o atractives amb la claror i les qualitats desagradables o poc atractives amb la foscor. Una altra inversió, per exemple, de papers, la madrastra. La madrastra no és dolenta, la madrastra és víctima. Víctima de què? D'anys de condicionament social en el si d'una dictadura jeràrquica i masclista que havien deixat la reina amb l'autoestima trontollant.
Però és que certament el que fa també Beatriz Alemanya aquí és invertir o qüestionar els rols de víctima i botxí amb això, no?
És a dir... Sí, és que A veure, no es pot convertir una rondalla en un western de bons i dolents.
Clar.
Vaja, em sembla que no.
Vols dir que hem tendit a llegir així, eh? En termes de dicotomies...
A difondre-ho així. Sí. No, no sempre ho hem llegit. A difondre-ho així. És molt fàcil. La veritat és que crear dicotomies és xupat. Vegis el futbol. Uns guanyen, els altres perden, llavors uns són bons i els altres són dolents. I amb això, amb un sistema binari, anem a tot arreu. Mm. Però, no sé, vull dir, a mi aquest llibre em va fer moltíssima gràcia per la mena de justificar. O sigui, una altra cosa són els meus interrogants. Aquest, per exemple, del caçador, que mata el llop en origen. En Gardner no, eh? I ara no ens confonguem. Sempre em pregunto, i es van dutxar la Caputxeta i l'Àlia? Un cop passades per la panxa del llop, devien fer una pudor horrorosa aquelles dones. I allò de dir, ja tenien dutxa? Perquè ningú ens diu que la barraca de l'àvia hi hagués dutxa, i normalment les barraques al mig del bosc, les bordes, no n'hi ha. Vull dir que tot plegat, si ho hem de llegir amb els ulls d'avui, dius, potser més que fixar-nos en si som bons o dolents, ens hem de fixar en com s'ho van fer, què en van fer de tot plegat. El van convidar a dinar al caçador i llavors es van menjar costelles de llop a la planxa. Vull dir, no ho sé.
Entenc que Gardner el que fa és parodiar els excessos de la correcció, sí, política, perquè, de fet, ell diu que algunes de les causes nobles que hi ha al darrere d'aquesta voluntat de corregir una mica la tradició, ell les comparteix. O sigui, per exemple, fa una versió dels Tres Porquets en què el llop, altre cop el llop, fa d'imperialista, en què els porquets el que fan és respectar-se entre ells i respectar el medi ambient, i al darrere d'això hi ha una fabulació sobre la política nord-americana a l'Amèrica Llatina, sobre la qual Gardner és molt crític, de la mateixa manera que és molt crític amb la tirania de la moda, i això no li treu que faci broma a costa de la Ventafocs, posant per cas. No? Per tant, a vegades també s'ha de distingir, no? També, en el cas de Gardner, l'autor de les seves ficcions o reficcions.
Sí, perquè jo crec que Gardner té el mèrit que quan ell parla seriosament defensa les causes que coneix i d'una manera objectiva, sense acollir-se a la ficció. És quan ha agafat unes temàtiques tradicionals que aleshores empra l'ironia per dir, a veure, si voleu que ho pulim tot, acabarem parlant així. Quan la cosa es tracta de denunciar, doncs això que deies, l'imperialisme, som-hi de cara i aportem dades i arguments. Quan es tracta de dir que el llop és un imperialista, dubto molt, però molt, que un llop sàpiga que és un imperi.
Ell fa constar al final d'aquest conte justament que la figura del llop s'ha de prendre d'una manera metafòrica i que en l'escriptura d'aquest conte no s'ha maltractat cap llop real.
Exacte.
Però és que, perdoneu, però em continua frapant que això tingui 25 anys i hem superat tota expectativa sobre, sobretot el llenguatge, sobre com parlem i a quin tipus de contenció s'ha de tenir, perquè avui en dia, efectivament, hi ha rondalles que són, com ho diríem, lupofòbiques, no? Perquè no ofenguem els llops, perquè també tenen els seus drets. I això se n'enfot.
L'espacisme.
Bueno, és això. I el drac de Sant Jordi, i el llop, vull dir...
I el tió, ara... i el tió, no el colpegem.
Ai, pobre tio. Doneu-li mandarines, sí, i cagarà joguines, però vull dir, deixeu-ho tranquil, que pobre s'estava tan somort allí i ara me li donen una indigestió de pela de mandarina, que tampoc sé. Hi ha una cosa nadalenca que també em té una mica subjugada. Jo sóc molt cuinera, eh? Per què el tio menja peles de mandarina? I per què els camells peles de patata? O sigui, què en fem d'aquestes bèsties amb tanta pela? Vull dir, un pot de galetes potser els hi faria profit, no ho sé. No ho sé, és que no ho sé. Els meus interrogants són molt poques soltes.
Jo conec una casa que al tió se li posava en iogurts.
Ah.
Almenys destapats, però iogurts.
Bueno, això és més digestiu. Ja també hi havia bona intenció.
Sí, sí, però tot va per aquí, no? De col·lectius que això retrata Gardner i d'altres que tenen a veure, en alguns casos surten en minories retratades amb els contes clàssics que avui en dia reivindicarien el seu...
Amb tot això no t'hem contestat als 25 anys.
Això mateix, endavant.
A veure, ni de bon tros el llibre de Gardner ha sigut tan llegit com ho han estat totes les enèsimes adaptacions de totes les altres rondalles. És a dir, cal veure quin és un llibre de toc que posa punt i senyal en un moment donat, però que actualment costa de trobar i de seguir, i en canvi estic segura que per aquest Nadal sortiran 3 o 4 caputxetes, 3 o 4 ventafocs, per Sant Jordi per enèsima vegada sabrem que el drac era vegetarià i que estava carregat de bones intencions i que Sant Jordi era un masclista pudent i, bueno, va.
I com, exacte, abans t'ho preguntava, anava per aquí també, no? Com què et sembla aquestes, com n'hem de dir, reescriptures, revisitacions, adaptacions bonistes...
Mira, si la gent és bona gent, més val acceptar-ho. La gent no és bona, ni dolenta. La gent ni estrapella, fa el que pot. A mi no m'agrada, a mi personalment, aquestes versions, perquè una vegada, fa molts anys, t'ho vaig explicar, que era l'autèntica rondalla de Sant Jordi, i que cal buscar l'en Jaume de Voragine, que és una meravella de versió del segle XIV. Després n'hem fet un altre de bons i dolents i de donzelles indefenses. No ho és. És la donzella, la que domestica el drac. Vull dir que no ens equivoquem. No és Sant Jordi que el mata, que no el mata, sinó la donzella que el demanseix. En origen i teològicament parlant. A mi aquestes versions no m'agraden perquè no donen... O sigui, em pregunto moltes vegades quan un nen, un infant, nen o nena, per ser políticament correcte, quan un infant tindrà accés a una autèntica versió dels Tres Porquets en comptes d'una adaptació dels Tres Porquets, quan tindrà accés a una autèntica versió de la llegenda de Sant Jordi en comptes de 30, quan ja s'ha paït 30 pel·lícules, 30 adaptacions abans. O sigui, intentant fer bé, estem omplint el camp de verdisses. És a dir, no hi creixerà el blat, hi creixeran verdisses, perquè són adaptacions intrascendents, bonistes, que tu en dius, que també m'agrada molt aquesta ista, que dius, escolta, qualsevol infant pot sentir de viva veu abans dels 3 anys els Tres Porquets. Quan arribarà a llegir-lo, se n'hauran passat 15 versions, pel cap baix, entre visuals i jocs i no sé què, i dirà, no, ja el sé, no m'agrada. És una pena. Vull dir, som impacients. Diria que literàriament som impacients. Volem una novetat cada 5 minuts. Literàriament, una mica de paciència, literària i culturalment, una mica de paciència no em sembla una cosa dolenta.
Sí, sobre el políticament correcte, que abans el David ha dit que és l'elefant que hi ha en aquest estudi, no? Però realment és difícil de tractar, diria, perquè d'una banda està associat amb el timor amb causes nobles, no? És a dir,
sí,
volem
un món bona,
no sexista, no racista, un altre no especista, si tu vols, etc, etc, tot que existes que dèiem. El que passa és que a vegades la voluntat d'anar expurgant la literatura de tots aquests elements condueix a un lloc que arriba a ser terrible. I mira, no fa pas gaire, hi havia un fil de tuits de la Chimamanda Ngozi Adichie, una grandíssima escriptora nigeriana, vam comentar, recordes, David Mitchell Groc, una d'aquelles novel·lasses, també sobre el dol, té un llibre sobre per què tots hauríem de ser feministes, ella és nigeriana, establerta als Estats Units. Bé, doncs fa molt poc va fer una conferència en què va dir paraules molt gruixudes, i és algú que sap mesurar molt bé les paraules. Va arribar a dir que creu que la literatura està en perill a causa de la censura social, que la literatura cada cop es veu més a través d'unes mirades o d'unes lents ideològiques en lloc d'artístiques, que a les editorials cada cop abunden més els anomenats sensitivity readers, és a dir, els lectors de sensibilitat o de sensibilitat, que la feina seva consisteix amb buscar en qualsevol manuscrit, en qualsevol primera còpia encara no editada d'un treball literari, paraules ofensives, idees ofensives, biaixos ofensius per alguna comunitat, clar, diu la Chimamanda Ngozi Adichie, en el meu punt de vista, això nega la mateixa idea de literatura.
Per mi, totalment d'acord. Totalment d'acord. Jo la gran literatura, com que jo faig 1,50 m, la literatura d'adults no hi arribo. Però me la llegeixo de tant en tant, però la que em llegeixo cada dia és l'altra, la dels de per sota del 1,50 m. I estic d'acord, vull dir, estem fent... O sigui, molt, me n'he de llegir molts per trobar alguna peça que diguis aquí hi ha literatura. Perquè hi ha un didactisme amb l'edició infantil de ara els ensenyarem que els espinacs s'han de menjar cada dia. Bé, si vols, te'ls menges. Si no vols, els llences sota la taula. Vull dir, m'he fet farts quan he fet d'educadora, que no n'he fet gaire, de trobar xiclets sota la taula i boles de carn, perquè la canalla, quan menja carn, fa boles. I això no se'n parla de les boles de carn, però és que se m'ha fet bola. I aquelles boles van a parar sota la taula. No, ara me n'aniria. El sota les taules són un camp literari molt bo, perquè es passen llibres sota la taula, es passen cromos sota la taula.
Sí,
es passen...
notes d'amor.
Exacte. El sota la taula és un camp literari esplèndid, poc aprofitat, perquè tots hem jugat sota la taula. Vull dir, jo trobo a faltar que algú s'hi fixi, que sota la taula és el continent inexplorat d'avui en dia. Però això va a part.
Hi ha altres mons i són sota la taula, no?
Sí, 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 sí. Vull dir, però em molesta tant didactisme. O sigui, si tu vols que un nen no faci burilles, no es fiqui el dit al nas, digue-li. No et posis el dit al nas. És més senzill que editar un llibre, infinitament més barat.
Sí, no, avui tothom fa comptes per ensenyar a no fer orilles. No?
Exacte.
O per treballar, que és un verb que m'horroritza. No?
Com treballar. El treballar. Vull dir, aquest llibre, amb aquest llibre què podem treballar? I és allò de dir, escolta, si has d'aixecar una embada, cor, els llibres serveixen, es posa ciment i un llibre damunt l'altre, pum, 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 i aixecaràs una embada. Però si no, els llibres no es treballen.
Però que, Teresa, a última hora, la literatura infantil i juvenil tradicional no tracta o no serveix per integrar la part fosca.
O sigui, clar.
Aquestes reescriptures, aquestes relectures, no intenten o no parteixen de la base que els nens són com no són. Perquè els nens no són bons per naturalesa. No són
ni els nens ni jo, eh?
No, ni ningú. Tenen la seva part d'ombra. No?
I per sort...
I aquests contes, hi ha molta ombra, també.
I per sort,
la mort,
i a mi...
per començar. Són mortals.
Sí, bueno, fins que no sigui demostrat una altra cosa, perquè la meva mare va en camí de demostrar-ho. Hi ha coses que m'encanten. És a dir, si tot ho donem ja fet i mastegat, francament, de què serviria la gastronomia i la literatura? Les coses no ens les han de donar mastegades. Som nosaltres que podem dir... Ai, això, quina bona olor que fa. I després te n'adones que és una manita faloides. Val, d'acord. Coses d'aquestes, allò... Pensar l'opció, i això ho dic científicament, eh? I tremoleu, que estic a punt de dir una de científica. Qui és aquest? Bueno, hi ha un psicòleg que comença amb V i rus. Que diu molt clarament que si no som capaços de pensar opcions, cap avenç, ni científic, ni tècnic, ni artístic, seria capaç. O sigui, perquè en un moment donat la nostra ment és capaç de pensar una opció, ni que sigui mentida, perquè aquí jo sempre reivindicaré la mentida. La mentida em sembla una cosa fonamental de la mentalitat humana. Estic segura que els animals es parlen, però estic segura que no es menteixen. Sí. O sigui, no diuen...
Hi ha molts depredadors, a la selva.
Sí, però vull dir, no diuen... Darrere teu hi ha un jaguar i l'altre gira i no hi ha cap jaguar. No, aquestes bromes no les fan.
Menys a la literatura.
Bueno, ell no ho creu, ja ho explorarà. La literatura és la llicència de mentir. M'encanta tenir llicència per mentir i escrivint. Tota la literatura de ficció és una apologia de la mentida. Llavors, no pot ser que perquè una religió o diverses religions, perquè no és només una, detecten que la mentida és un vici, però té també la virtut d'enriquir-nos.
Sí, sí, però totalment. Però què s'explica o què s'intenta transmetre, per exemple, de la història de Collodi? Que els dolents, els mentiders, el gat i la guineu,
sí,
els estafadors, són els mentiders i són censurables, no? I el pobre... És veritat que Pinocchio té una dimensió també que se li censura l'actitud, en fi, tot plegat. Aquí l'únic bo segurament serà Geppetto, amb aquest binarisme que tu deies abans de bons i dolents, no?
Sí.
Però vull dir que a vegades la mentida, que és molt reivindicable des de la ficció per descomptat i des de la literatura, també està connotada negativament.
Sí, sí, però llavors en diuen, no en diuen ficció, en diuen mentida.
Ja, yeah. Sí, sí.
O sigui, és un fet que té dues paraules. Mentida, lletja, ficció, oh, art. I és fantàstic.
Sí, el que passa que a vegades no hi ha res més veritable que una ficció.
I que, exacte. Que... Vull dir, empara't amb la ficció per explicar una veritat. O sigui, jo m'imagino el pobre Fleming el dia que se li va podrir una taronja damunt del laboratori i en comptes de dir, taronja podrida, va dir, hòstia, la penicilina. Vull dir, ho trobo fantàstic. I els altres devien dir, està com un llum. Està d'una taronja podrida traient una penicilina. Vull dir...
Sí, sí. L'Adolf no vol acabar sense parlar en veu alta d'un llibre que ens convida a parlar en veu alta.
Sí, a llegir en veu alta.
La Teresa en sap molt, d'això.
Sí, i tant, és una mestra. És un llibre de la Megan Cox Gordon, l'ha publicat Bien Edicions, amb traducció de Darbós i Bo.
Ara mateix, eh?
Sí, és molt recent. La màgia de llegir en veu alta... I està molt bé, perquè d'això no n'hem parlat, no? Però també és un altre elefant en aquest estudi, no? Que és la competència amb la literatura de les versions audiovisuals, de les pantalles, etcètera, no? I aquí és la Megan Cox Gordon, que és una autora nord-americana, doncs el que fa és una reivindicació de la lectura en veu alta per moltes raons, i a més ho argumenta sobre la base d'estudis fets amb tecnologies digitals, és a dir, allò mateix que ens distreu i que segurament té uns efectes molt nocius, doncs també ens permet veure els efectes de la lectura en veu alta sobre els cervells de nens, nenes de 3 a 5 anys, de criatures petites, i realment s'ha de dir que amb aquests estudis a la mà no és d'estranyar que, per exemple, la Federació de Pediatres Nord-Americans des del 2014 demana a tots els metges pediatres que els familiars i nens que vagin a les consultes els recomanin, sobretot, lectures en veu alta de contes, perquè no hi ha res millor i, en fi, que ho demostra científicament.
Esplèndid.
Doncs mira, amb aquesta reivindicació i recordatori de la necessitat de la lectura en veu alta és a tants punts de vista... acabem amb la Teresa Duran, la deixem marxar.
Acabem amb la Teresa Duran, són fatal, eh?
No, perquè
això és culpa de l'elefant que hi ha en aquest estudi que me'n reconegrà.
No, perquè això no seria elefantfòbia, és a dir, estàs ara parlant malament d'un elefant que també té molts drets, segons
sí,
tu, unes dimensions de drets. No, seriosament, Teresa, moltíssimes gràcies, com sempre.
A vosaltres, com sempre.
Per llegir i per llegir-nos i per...
I per Ciutat Maragda, en general.
Un plaer. I ara anem amb la Blancaneu i amb altres contes folclòrics i històrics des del punt de vista de l'art, també des del punt de vista de la vindicació de la foscor i de tota la sinistró atàvica que hi ha al darrere d'aquests contes, amb dues grans artistasses, dues Beatrius, nom ben literari, com són la Beatriz Alemanya i la Beatriz Martín Vidal.
La tatuata bella al lavoro non ci va, ha messo la camicia ma al lavoro non ci va. Quello che vuole altro, altro da questa vita, a consumar le dita, per gli altri non ci sta.
Ciutat Maragda, la literatura a Catalunya Ràdio.
Som Beatrice Alemanya, benvenuta al programa.
Ciao, sono Beatrice Alemanya, sì, piacere.
Ciao, grazie. Adeu Blancaneu, aquest llibre publicat, com deia, per Combel, amb traducció a Belolit, un llibre preciós i preciosista a propòsit de la Blancaneu, no únicament d'aquest personatge, sinó una aproximació, jo diria, culturalista, des de molts punts de vista i antropològica, fins i tot el personatge, i sobretot artística. Allora, amb Beatrice Alemanya, vorrei cominciare dalla dedica, la dedica a chi mi ha insegnato a non avere paura di dipingere, perché nella dedica, secondo me, compare l'idea di paura, ma anche la lotta contro la paura, cioè esattamente quello che accade a un certo punto nella fiaba.
È verissimo, quello che dici è molto giusto e complimenti per questa tua osservazione. In effetti ho sempre disegnato fin da quando ero piccola, ma non ho mai avuto veramente il coraggio di dipingere. E a un certo punto un amico molto caro mi ha detto: ma tu già dipingi, lo stai già facendo da tanti anni, prova a dichiararlo apertamente che vuoi farlo. Ed è stato lì che ho iniziato a creare le immagini di Biancaneve.
És preciós perquè certament aquest amic que li va aconsellar doncs, que ella sempre havia tingut por de pintar i perquè tota la vida ha dibuixat però no ha pintat i l'amic li diu no, si ja estàs pintant, no? I és un llibre, com deia, artístic i des d'aquest punt de vista qualsevol de les pàgines ens ho recorda. Ti sei chiesta anche, Beatrice, in questo addio Biancaneve, ti sei chiesta sulla verità dietro questa storia, dietro questa fiaba, ed è una verità che affonda le radici anche nel terreno più scuro dell'anima umana, anche nel dolore, nel desiderio di vendetta di questa protagonista.
Sì, in effetti la fiaba originale dei Grimm, che è stata raccolta all'inizio nel 1812, era molto molto nera, molto violenta, e non c'era solo una grande differenza tra quella che conoscono tutti, quella tipo di Walt Disney, ma non era soltanto la differenza rispetto al fatto che non ci fosse il bacio, il famoso bacio del principe non esisteva nella vera storia, ma c'era soprattutto questa voglia di vendicarsi della stessa Biancaneve rispetto alla matrigna, alla regina cattiva. E se posso continuare, finisco il discorso. E questa sua cattiveria, che non era mai apparsa in Disney, mi è parsa molto interessante, perché di colpo non si capiva più chi fosse la vittima e chi fosse il carnefice alla fine di questa storia.
Sì, sì, chi és el botxí, qui és la víctima en aquesta aproximació, que efectivament se'n va més enllà i busca les arrels originals del conte en la versió dels Grimm, on no hi ha certament tota la dulcificació i el petó màgic fins i tot de Disney, sinó hi ha aquesta dolenteria del personatge que ella ha volgut retratar. Allora, quanto c'era la voglia di approfondire sul lato più duro, più selvatico, direi, perfino sull'inconscio umano?
C'era moltissimo questa voglia di andare nel nero, nel violento, nel feroce, nel brutale, e quando soprattutto mi sono resa conto che le fiabe classiche penetrano proprio nel nostro incosciente, e questo perché fanno parte del nostro immaginario fin da quando siamo piccoli.
Efectivament, formen part de l'imaginari des que són petits, i tota aquesta dimensió més brutal, més fosca, que formen part de tota la faula des dels inicis, no? C'è questo personaggio, questa matrigna, no? La madrastra, la dolenta, diciamo, la reina. Quando e come, soprattutto come, hai trovato questa voce narrante? Perché è la regina proprio chi parla in prima persona, e attraverso la regina riusciamo noi lettori a percepire la crudeltà e la sofferenza.
Quando ho capito, ho deciso di prendere il suo punto di vista, quando ho capito che in fondo rappresentava un po' l'immagine di una donna quasi moderna, una donna del nostro tempo che semplicemente non vuole invecchiare, che non vuole scomparire dietro una persona più giovane, più attraente, e che decide semplicemente di lasciarsi andare a questa sofferenza e a questo odio. E ho avuto pietà di questo personaggio, ho avuto pietà anche per la morte che le viene inflitta alla fine, questa morte tremenda di farla morire ballando davanti a tutti gli ospiti.
Un finale, devo dire, bellissimo, questo appunto va anche sottolineato, perché c'è un approccio testuale, bisogna dirlo, molto poetico, nonostante la cattiveria del personaggio, in questo ballo finale c'è una descrizione quasi epica.
Sì, ho cercato di farla diventare quasi come un corvo nei miei disegni, diventa una specie di grande uccello che sta quasi per volare via, ma in realtà sta bruciando e sta morendo.
Ecco, sí, efectivament, que està lluitant, morint, i és un ball final bellíssim i amb molta, i una dimensió que jo he subratllat també molt poètica, no? Vorrei anche parlare del rapporto, ovviamente, tra testo e immagine, cioè la struttura. Come hai deciso di quasi far precedere le diverse tavole del testo, del racconto?
In effetti è un po' particolare, anche la rilegatura di questo libro è particolare, ma ho deciso di creare questa scena quasi come fosse una scena teatrale, cioè il testo in effetti viene spesso prima e poi si apre questa doppia pagina e c'è questa apertura sull'immagine. Volevo che l'immagine prendesse tutta la forza e aprisse proprio quasi come un grido ogni volta che si aprono queste doppie pagine.
Sì, sì, una dimensione, com si fos, no?, una avançada teatral que precedeix, el text precedeix en aquest cas a les imatges, i són les imatges les que després també ens desperten com a lectors un munt de sensacions, no? Pensavo que Charlemagne, leggendo e anche guardando questo libro, una cosa che si fa in contemporanea, quando si è un bambino esiste sempre una sorta di fascino nella paura, quella attrazione che prova un bambino per lo sconosciuto, anche se si spaventa. Allora, ti sei chiesta sul modo in cui i bambini, proprio i bambini, leggono le immagini, perché questa tua Biancaneve ha un accento appunto volutamente scuro.
Non me lo sono chiesta, perché questo libro all'inizio è nato semplicemente come un insieme di pitture che io volevo fare, quindi non c'era il bambino nella mia testa, e ancora oggi quando il libro è uscito non ho voluto pensare al bambino, perché questo libro per me è un libro che io ho fatto per chi è sensibile a questo soggetto e chi ha voglia di guardarlo. Non è un libro specificatamente per bambini, è un libro che vuole in qualche modo, forse in modo un po' idealistico, abolire la barriera tra letteratura per bambini e letteratura per adulti.
Sí, sí, certament no és un llibre per nens, o en tot cas no hi ha, com ella diu, barreres de cap tipus ni fronteres d'edat, perquè és un llibre d'artista que un podria mirar en un museu, no?, o passejar-se per les pàgines d'aquest llibre com ens passegem pels quadres d'un museu, perquè certament l'aproximació artística des d'aquest punt de vista, no? Ci sono state certe pagine, certe immagini che fanno pensare, a me almeno mi hanno fatto pensare alla famosa terribilità del Rinascimento, del tardo Rinascimento, dal punto di vista della potenza e anche lo stile dei dipinti. Non so, Beatrice, non so quale siano stati l'ispirazione, probabilmente ce ne sono tanti, sì. Immagino, però
ce ne sono molte, soprattutto l'arte popolare dell'Italia del Sud, della Sicilia, della Sardegna, della Campania, ma anche l'arte dei paesi dell'est, l'arte povera. Ho pensato anche molto a Bosch, senz'altro, e ci sono alcune referenze, come dici giustamente, alla pittura italiana, ad esempio il Mantegna, cioè quando si vedono questi grandi piedi di Biancaneve addormentata, è un chiaro riferimento all'opera del Mantegna sul Cristo morto. Tanti riferimenti.
Sì, sì, un munt de referents de tot tipus a la història de l'art, particularment del sud d'Itàlia, de la Sicília, de la Sardenya, també de l'art italià, de Mantegna, del Bosco, fins i tot, no?, del Jardí de les Delícies, per tant, hi són per tot, no? Ci sono anche i nani, che mi sa che non sono nella storia originale. Come sono nati i tuoi nani?
I nani nella vera storia originale di Biancaneve non sono neanche tanto carini e tanto simpatici, sono esseri abbastanza attenti al guadagno, vogliono lavorare molto per portare molte pietre preziose a casa, e quindi ho cercato semplicemente di considerarli un po' come degli spiriti della foresta, quasi che la proteggessero, che stessero nella foresta per proteggerla. E ho pensato anche a quello che i finlandesi chiamano il tapio, cioè proprio l'anima della foresta. Sono un po' come se fossero sette creature, quasi sette piante della foresta, sono creature vegetali quasi.
Giusto, e poi assomigliano anche ai gnomi nordici, no? Una cosa del genere.
Sì, sì. És vero.
Sí, els nans, que efectivament no hi són, o són de molt diferents a les històries primerenques i que aquí tenen una dimensió diferent, no? Del punt de vista de la tècnica, c'è anche la, il collage, c'è questa tavola spettacolare della regina con il cuore, sulla quale poi non vorrei aggiungere nulla per non anticipare poi troppo.
Ho usato olio, soprattutto colori ad olio, matita, collage, e questa tavola famosa che tu dici della regina che mangia il cuore, mm-hmm. è una delle tavole centrali, tutti mi citano questa tavola, e la cosa buffa è che gli adulti la trovano orrificante, mentre ai bambini diverte moltissimo, quindi ho incontrato alcuni bambini che proprio ridevano davanti a questa pagina. Quindi si capisce anche come viene percepito differente.
Sì, sì, ecco. Cioè vuol dire che dovremmo imparare molto di più dello sguardo dei bambini, del modo in cui leggono le immagini, no? È una doppia pagina centrale in aquest llibre on es veu la madrastra menjant el cor i segons el punt de vista també la mirada pot causar doncs sensacions diverses com ara diu la seva autora. Beatrice, non vorrei finire senza accennare anche al titolo, il titolo questo addio, perché il saluto?
Addio, sì. Addio Biancaneve, sì. perché intanto volevo che ci fosse il nome di Biancaneve nel titolo, mm-hmm. ma è anche perché è un addio per me a tutto quello che di classico e di stereotipato e di edulcorato noi conosciamo di questa storia. Quindi non è solo un saluto che vuole fare la regina per uccidere Biancaneve, ma è anche un saluto che facevo io dentro la mia testa allo stereotipo della Biancaneve che conosciamo tutti. E io trovo di aver fatto un libro, in ogni caso, che è uscito molto dal mio proprio stereotipo, e è un libro di cui sono molto, molto contenta.
Addio all'innocenza, addirittura?
Anche, sì, bravo. All'innocenza e anche probabilmente al candore di questa Biancaneve che non è mai esistita, perché le creature candide in fondo non esistono, no?
Sì, sí, certament, la candidesa és una cosa que també es perd, i les criatures càndides, qui sap si existeixen, i aquest adéu que tantes coses vol dir. Gràcies, allora, a Beatrice Alemanya, gràcies di essere stata con noi.
Grazie a te.
E complimenti ancora una volta.
Grazie mille, a presto, ciao.
Ciao. Som-hi, amb nada que ens canta aquesta Blancaneu, sempre Biancaneve, també Davanti allo specchio, diu aquesta cançó fantàstica de nada, i que ens porta un cop més al territori, no únicament d'aquesta faula, sinó de totes les altres. Avui tenim la sort i la fortuna de comptar, ho deia abans, amb dues grans artistes. Hem parlat amb Beatrice Alemanya, parlem ara amb Beatriz Martín Vidal. Què tal, com estàs?
Muchas gracias por invitarme.
Al contrari, un plaer tenir-te aquí per parlar no únicament de Blancaneu, sinó d'aquest llibre Enigmes, de la teva visió de la faula, de com has rellegit i reescrit en imatges també els contes folclòrics, que sé que t'han interessat sempre i els quals, doncs, també com la Beatrice Alemanya ens explicava, no? Tenen una fundària, tenen un origen que va molt més enllà del que ens han explicat en les versions més edulcorades, i en conseqüència, doncs, aquí tenim una sèrie d'interrogants, Beatrice, que tu t'has fet i que ens planteges també com a lectors, no? En el cas de Hansel i Gretel, Caputxeta Vermella, després, si vols, anem-hi entrar en alguns casos, però per lligar amb la conversa que ara teníem, no? De la Blancaneu, aquest personatge sobre el qual tu et preguntes, estava morta o adormida? Quant de temps hi va passar el taüt de cristall sola a les profunditats del bosc, no? I són preguntes que no són els interrogants habituals que, per exemple, sorgeixen quan t'expliquen aquest conte o aquesta faula de petit.
Sí, creo que lo que más me fascina de los cuentos de hadas, probablemente habéis estado hablando de ello antes, es que son una creación colectiva. Y en ese aspecto tienen una cualidad muy interesante, que es que reúnen miedos muy viscerales, deseos muy, muy íntimos, se han ido puliendo como cantos rodados, y hay como notas en común entre ellos que me parecen muy intrigantes, a lo mejor más que la superficie de cómo es la narración, las recurrencias, por ejemplo, del arquetipo de la chica que está muerta o dormida o en un estado que no está ni en la vida ni en la muerte. Esa parte me parecía muy interesante. Se da en La Bella Durmiente, se da en Blancanieves, se da en Caperucita Roja cuando se la come el lobo. Ese retorno de la muerte,
sí, sí,
en cierto modo transformada, es algo que sale, es algo que por algún motivo está en nuestro inconsciente colectivo, en nuestra mente más de fondo, porque estos cuentos son destilaciones, al fin y al cabo, de esas historias. Son las historias que hemos ido creando a lo largo de cientos de años de narración oral, y me intriga mucho por qué esa nota común, porque eso es algo que sale una y otra vez.
Sí,
así
sí,
que creo que las preguntas que me hago quizás son más en ese fondo y en esas partes que concuerdan, que tal vez en la parte más de la narración, más del detalle, más del folclore, tal vez.
Sí, sí, no, per descomptat, i tot això, i tots aquests detalls hi són. Ara també mirava i compartia, perquè el Blancanous comparteix gairebé pàgina, l'anterior amb la madrastra. Abans hem parlat d'aquesta madrastra que narra la història de la Blancaneu. Sobre la madrastra, tu preguntes, va aprendre a ser malvada o ja ho era des del començament, no? I aleshores, a la doble pàgina, la il·lustració, a mi m'agrada molt, que imagino que és una, ara ens ho expliques, si vols, una de les dificultats, no?, de trobar literalment la mirada. És a dir, el que veiem en la madrastra, aquesta pregunta sobre si va aprendre a ser malvada o ja ho era des del començament, el que veiem és el començament de la madrastra, quan és petita, quan és nena, i hi ha una mirada que tots els lectors d'imatges identifiquem amb el mal, no?
Sí.
I això, dic, suposo que buscar aquesta mirada és una de les, també és el punt de vista artístic, no?, una de les dificultats i a la vegada una de les coses més interessants de la teva feina.
A veces son cosas que encuentras casualmente. O sea, en mi caso, que tengo una ilustración muy figurativa, a veces es que ves esa mirada en el rostro de alguien y es eso lo que te sugiere de esta es la mirada que tendría este personaje. Entonces, a veces la realidad te ayuda y te da las cosas no hechas, pero te da una pista de por dónde llevar luego la ilustración. En este caso era un poco, bueno, esos dos, ese juego entre lo que son los arquetipos de los cuentos, los pocos matices que tienen los cuentos en el sentido de que son muy simbólicos, de los malvados son malvados, el protagonista es bueno, o sea, en cierto modo tienen mucha profundidad, pero por otro a veces son muy monolíticos, como arquetipos. La madrastra malvada, pues es malvada, ya está. No, en el cuento no suele haber matices en ese sentido. Y al mismo tiempo, claro, opuesto a la idea de si la maldad, que esa no es una contestación que los cuentos quieran darte, si la maldad es algo con lo que uno nace o con lo que se cultiva a lo largo de tu vida. Creo que se me mezclaron estos dos conceptos, porque a veces lo que tienen los cuentos es que te dan pie también para una reflexión sobre otros temas. O sea, son un gran peldaño en el que apoyar el pie para saltar otras reflexiones. Y eso a mí es algo también que me gusta mucho de los cuentos, entenderlo como bloques de significado. O sea, son más que otro tipo de narraciones, son como los ladrillos con los que construimos otras narraciones y que nos dan pie a lo mejor a otras reflexiones o a otro tipo de historias. A mí esa manera de utilizar el cuento para ir más allá o por otro camino, precisamente viajando en ese cuento, és algo que m'encanta de los cuentos clàssics.
Sí, sí, i que a més apel·la, tu ho deies abans, no? A tot d'elements que tenen a veure fins i tot amb un cert inconscient col·lectiu, amb unes emocions que neixen i es desenvolupen a la infantesa. Hem de recordar que gairebé tots els protagonistes, els personatges d'aquests enigmes, són infants, no? I que aquesta mirada, per exemple, del mal, la podem trobar d'alguna forma també les germanes de la Sireneta, que compareixen també en una doble pàgina fascinant, no? Aquestes cinc germanes, o no únicament el mal, també per descomptat la por, el dubte, la incertesa, no? I a mi m'agrada molt, Beatriz, la lectura que tu fas de Hansel i Gretel, no? I la pregunta que ens comparteixes com a lectors, és a dir, per què van tornar a casa? per què no van restar la preciosa caseta de Carmel? Per què van pensar que no els, tornarien a abandonar? Perquè certament, parlant de pors atàviques, una de les coses pitjors que, en fi, que pugui concebre un ésser, sobretot són infants, té a veure amb això, amb l'abandonament. És a dir, la història terrible que ens explica Hansel i Gretel en bona part és aquesta. I veiem els dos germans, no?, amb aquesta doble pàgina on en una banda dius home, forest, no?, casa o el bosc. I, sí. I la, no sé, a la mirada de dubte, d'incertesa, de por, d'angoixa soterrada, no sé com dir-ne, però és el caleidoscopi d'emocions és important, però sobretot això, no?, la por ancestral a ser abandonat, que és una de les coses que compareixen en aquesta història més terrificants, no?
Sí, creo que es algo también que nos devuelve ese mundo de los cuentos, de los arquetipos, del retorno a casa, ya no solo de los personajes, sino de las narrativas. De este retorno a casa que luego se va a dar, claro, en tantísimas narrativas de todo tipo, más sofisticadas a lo largo de los siglos. El camino del héroe, haces las cosas y luego vuelves a casa, como si fuera una necesidad volver a la comarca, volver a Tatooine, volver al sitio de donde has salido. Claro, independientemente de la lógica del cuento, porque en la lógica narrativa no tiene ningún sentido que estos niños vuelvan a casa, donde los padres están constantemente intentando que se mueran. Y sin embargo, creo que todos lo entendemos, de claro que tienen que volver a casa. O sea, hay algo como muy desde la entraña, muy visceral, que dices, claro, si te has librado del peligro y te has transformado, te has hecho más fuerte, ahora retornas a casa. O sea, esa lógica y lógica de los cuentos, ese hablar más al subconsciente a lo mejor que a una parte más racional, más entendible. O sea, me gusta mucho cómo tocan ese punto al que nos cuesta llegar porque es un poco inexpresable, de la transformación, de la vuelta de la muerte, del retorno a casa. Es algo que está presente en los cuentos clásicos y a veces es difícil de compatibilizar con nuestro pensamiento contemporáneo. A veces hay cosas que nos resultan incómodas. Me estás diciendo que casarme es lo mejor que puedo hacer. Me estás diciendo que estos niños que están claramente maltratados tienen que volver a casa. Y sin embargo, no creo que estén hablando en ese plano, sino en un plano íntimo de nuestras necesidades, de algo que ha quedado plasmado ahí de alguna manera como una huella digital de la humanitat.
Sí, sí, i tant, i tant. I exacte, no? com les pors que tenen molt d'aquesta empremta, no sé si digital o analògica, però que tots compartim i que en alguns casos té a veure amb el retorn a casa, en d'altres, com el de la Caputxeta, que és un àmbit i una faula que tu has explorat molt. Recordem que Beatriz Martín Vidal és autora d'un llibre meravellós, que és Caperuza, que és una aproximació molt interessant, sense paraules, en aquest cas, a la història de la Caputxeta, aquesta història que recorda també en manera d'advertiment, no?, i d'admonició, que vigila per on vas, vigila on puges, amb qui parles, tot plegat, perquè el camí és ple de llops possibles, no? És a dir, tot això. I aquí, en aquests enigmes, compareixen no una, sinó tres caputxetes, no? La caputxeta vermella, sí. La caputxeta blanca i la caputxeta negra, no? Per què vas trobar que era interessant també, perquè són, expliquem-ho, tres aproximacions molt diferents, i la caputxeta negra és possible que, no?, que en fi, ens agradaria que moltes nenes fossin, no?, vestissin aquest coratge que tu has imprès també en aquest dibuix.
Sí, creo que esto se relaciona más con lo que te decía de que los juegos también son como un instrumento para jugar. O sea, a mí me parece de las historias más inspiradoras. Cuando yo doy algún tipo de taller de creación, si no se os ocurre nada, apoyaos en los cuentos clásicos, invertidlos. O sea, son vuestros para jugar. O sea, esto es patrimonio nuestro. Estas cosas las han creado nuestros antepasados y son nuestros para que juguemos con ellos. Entonces, bueno, esto que hablabas de invertir, que el punto de vista de la madrastra de Blancanieves, incluso invertirlo, Blancanieves es la mala, la madrastra es la buena, jugar a multiplicar, hay muchas caperucitas, hay una, no hay lobo, hay lobo. Todo este juego, que esta falta de respeto que podemos tener hacia los cuentos, de bueno, voy a descomponerlo para rearticularlo o para ver cómo funcionaría si esto no fuera como es.
No, totalment, totalment. És que no, ara que estaves dient això, no?, d'exercicis d'aquest estil, el que proposes, per exemple, sobre la caputxeta blanca, és esfereïdor, no?, perquè diu, què en va ser d'ella? La primera de totes, la que no va tornar mai del bosc. I el que veiem en la imatge és efectivament, una caputxeta, una nena, tota amb el vestit, en aquest cas, i la caputxa blanca, que s'endinsa en un bosc del qual ja ens ha advertit el text, no tornarà, no? Amb la qual cosa actives, Beatriz, una de les coses més fascinants i a la vegada més terribles dels lectors, que és la imaginació. Tot és possible, i en aquest cas no pinta bé.
Sí, efectivamente, porque Caperucita se encuentra en cierto modo bastante siniestro y bastante de advertencia, de bueno, cuidado con los monstruos que te vas a encontrar, que no van a venir de frente. Entonces, en el fondo es un cuento que ha sido muy difícil de adaptar, o sea, Disney no se atrevió a adaptar Caperucita.
Sí, sí.
Es difícil que se adapte si no es en una versión un poco de terror, en una versión para adultos. Caperucita tiene muchas resonancias, aparte de tener muchísimas versiones que yo creo que flotan por encima y por debajo de la Caperucita que más o menos todos conocemos. Creo que con estas tres caperucitas quería reflejar un poco este caleidoscopio y esta variedad de temas que hay sobre Caperucita. Caperucita tiene claramente una interpretación, bueno, más sexual a veces, que dicen no, pero realmente se trata de un rito de adolescencia y a veces es simplemente una niña que se encuentra con un monstruo. Es decir, no hay una versión que sea la real. Hay un caleidoscopio de versiones. Y creo que me hacía gracia, o sea, sacar a la luz un poco las cosas que están implícitas en Caperucita. Es decir, cuidado con el monstruo que te vas a encontrar en el bosque, esa advertencia es porque a alguien ya le ha pasado algo. Es decir, porque tienes un motivo para tener miedo. Creo que sería esta Caperucita blanca, de ¿por qué advertirte de esto? Bueno, porque estas cosas pasan. La Caperucita roja, digamos, sería más o menos la oficial, la versión más canónica, y la Caperucita negra es la que retorna. O sea, una vez que Caperucita ha vuelto de este lobo, tiene que haber un después. Esta Caperucita tiene que haber aprendido, igual que aprenden todas las heroínas que vuelven de la muerte, digamos.
Sí, sí.
Entonces, creo que toda esta cosa que quedaba en eco, todo este significado, se me concentró a mí en estas imágenes, que también tampoco es que sea una cosa específica, o sea, muy concreta y muy específica y una historia muy detallada, pero creo que eran como ideas que estaban presentes en lo que es la narración de Caperucita, no una narración concreta, la de Green o la de Perrol, sino la narración que tenemos un poco en la cabeza, que es algo que también me gusta mucho. Estos cuentos, más que una versión fija, escrita, son versiones que tenemos nosotros en la cabeza, que a lo mejor no se corresponden exactamente ni con una versión, ni la versión de Green ni la de Perrol, que son los que pusieron por escrito estas narraciones. Y sin embargo es como muy auténtica la versión nuestra de la cabeza, es muy parte de nuestro abecedario y es una parte con la que luego medimos otras narraciones. Se convierte como en una regla, en una cinta métrica para medir otras narraciones. Estos primeros peldaños de los cuentos clásicos y no son una versión concreta, es una versión mucho más etérea que vive en el cerebro de cada uno.
Sí, sí, exacte, i efectivament, i que de vegades després el cinema simplifica i converteix en una versió unívoca del que en realitat és una història equívoca i que permetria o que permet moltes més adaptacions mentals, no?, interpretacions, que al capdavall en la literatura i en l'art el que estem parlant també és això, de com llegim i com interpretem, no? M'agrada molt també l'obertura, La Bella Dorment, és espectacular la imatge, vaja, no només La Bella Dorment, qui conegui l'obra de Beatriz Martín Vidal sap que les seves imatges són espectaculars, però imagineu-vos una Bella Dorment gairebé levitant i a l'inrevés amb una cosa així de mediúmnica, no? Com si estigués connectada amb el més enllà, perquè la pregunta en aquest cas és què va somiar. És a dir, el que veiem la Bella Dorment és dormint, i com diria el Hamlet, no? No només dormint, sinó potser somiant. I somiar, sí. Alguna vegada va parlar amb algú de tot el que li va passar durant aquells 100 anys de vida secreta, és a dir, la dimensió onírica, Beatriz, tan important que a vegades no es té en compte i que en aquest cas, en fi, no únicament percebem i vivim una realitat, sinó que quan dormim hi ha una realitat molt present, molt potent, molt influent, a vegades meravellosa, a vegades terrible, que són els somnis, i que tu aquí és la que has volgut, m'imagino, també dimensionar, no?
Sí, yo de hecho hay preguntas de enigmas que creo que me han inspirado a mí misma. O sea, ahora mismo estoy escribiendo una serie de cuentos sobre estas intrigas que me provocan los cuentos de hadas.
Ah, que bé, sense imatges, però, només contes.
Probablemente ponga algo de imagen, me cuesta mucho prescindir de la imagen, probablemente los ilustraré de algún modo, pero bueno, serían cuentos ya con entidad, digamos, como cuentos. Porque sí están inspiradores, especialmente La Bella Durmiente, o sea, ese punto de, vale, no sé, tienes 15 o 16 años cuando te pinchas el dedo con la rueca y luego has estado soñando un siglo. Entonces, tu identidad y tu vida ha ocurrido mucho más en los sueños.
Exacto.
Es decir, esta pobre chica, si ha tenido un sueño más o menos coherente, tiene que sentirse muy desconcertada cuando vuelva a esta vida de princesa y que todo el mundo dé por hecho que, bueno, esto va a seguir como estaba. Entonces me parecía muy, muy bonita esa idea de su vida está en los sueños y quizá no esté mal tampoco. esa vida soñada que tiene la Bella Durmiente.
Sí, sí.
Es como si saliera del cuento durante un siglo y tuviera que retomar el cuento otra vez y volver a adaptarse a este patrón. Y me hacía mucha gracia pensar, o sea, está claro que los cuentos no están hechos para que te preguntes estas cosas probablemente, pero está bien jugar con ellos porque la gente va cambiando, tenemos otras ideas en la cabeza, tenemos otras percepciones y como han hecho nuestros antepasados queremos recontar los cuentos. Queremos ver los detalles, queremos incidir en este aspecto que nos ha interesado, queremos repetir la narración. O sea, hay algo a par consolador, pero a la paz innovador, porque si lo rompo llego a otros sitios. Entonces, en realidad estamos siguiendo una tradición de estoy volviendo a contar la misma historia.
Exacte.
Però... Sí. L'estic contant des d'altre lloc.
I que important és recontar-la i, sobretot, que important també és reescriure-la des d'aquest altre lloc i des d'aquesta altra interpretació. No volia acabar sense també escoltar una reinterpretació d'una caputxada particular. La Caputxata Roig, d'Anna Roig i l'Ombra de Tronxian, amb la qual avui acabarem el programa i amb la qual també acompanyem musicalment aquests enigmes de Beatriz Martín Vidal, publicat a Tule, un llibre meravellós, amb les il·lustracions meravelloses de Beatriz Martín Vidal, que a més reescriu amb intel·ligència, amb crítica i amb la dimensió onírica i poètica sempre present a les seves imatges, no només la història de Blancaneu, sinó de les caputxetes, de les madrastres, de tots aquests contes i faules folklòriques que ens han acompanyat i ens han fins i tot construït des que som petits. Per tant, moltíssimes gràcies, Beatriz, com sempre, de debò, i una abraçada, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, ha sigut un autèntic placer.
Igualment,
quan queràs.
Per nosaltres també, gràcies. Gràcies, com sempre, a Dolors Jonola, Adolf Beltran, Rosa Silué, David Guzmán i la Caputxeta Roig, d'Anna Roig i companyia.
Si eren correctes els camins que anat triant... per atrapar els somnis es limita a passejar. Caputxeta Roig busca un carreró o un camí que potser porti a veure i molt més enllà. Caputxeta Roig vol creure que el llop no té ullals sinó dentetes que fan somriure radiants. Caputxeta Roig té por quan és fosc però dibuixa sols i estrelles per tot el seu decorat. I com tothom es pregunta si eren correctes els camins que anat triant. I fa broma del seu